serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, és diumenge, som al club i el tindrem obert fins les 12 amb moltes novetats sobre el que ha passat en Koeman, ja us aviso. I també el dia que l'Espanyol ha guanyat el Madrid 2-1 en un gran partit a un Cornellà al Prat que ha viscut un ambient i una festa com mereixia l'ocasió. L'Espanyol ha fet un partidàs, el Madrid se'l veu tocat, l'Espanyol s'ha posat 2-0 amb gols de Raúl de Tomàs i Aleix Vidal, ha pogut sentenciar, però el Madrid ha fet un gol, el 2-1 l'ha fet Benzema, però al final tampoc no ha patit tant l'Espanyol per aconseguir aquesta victòria, que és la millor des que ha tornat a primera divisió. Festa per l'Espanyol l'endemà d'una nova desfeta del Barça contra un equip gran. El Barça tampoc va poder competir realment contra l'Atlètic de Madrid. Ja van 9 partits, que el Barça no pot guanyar cap dels seus dos rivals per guanyar la Lliga, ni el Madrid ni l'Atlètic de Madrid. Són 9 partits entre els dos. Koeman continua, ahir el van ratificar abans de la derrota contra l'Atlètic de Madrid. Ell va agrair el gest públic a la porta. Es va posar un termini de 3 partits, que els 3 s'han de jugar a casa, València, Dinamo de Kiev i Real Madrid. I avui al club de la mitjanit us explicarem detalls molt interessants i reveladors de tot el que ha passat amb Koeman des de dijous fins avui, com queda realment la seva situació. Valdrà la pena, de debò no us ho perdeu. Luis Enrique ha convocat Sergi Roberto per la fase final de la Nations League, s'ha lesionat Bryce del Celta avui i Luis Enrique ha decidit donar confiança a un dels seus jugadors de confiança, en Sergi Roberto. Avui a primera divisió, a més de l'Espanyol Madrid, s'han jugat el Villarreal 2, Betis 0, el Getafe 1, Real Societat 1, si la Real guanyava es posava líder, però ha empatat, i l'Elx 2, Celta 0. A la classificació el Madrid és líder, tot i la derrota d'avui, empatat amb 17 punts amb l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El Barça és 9è amb 12 punts, però si guanya el partit que té pendent al camp del Sevilla seria quart i l'Espanyol és 13è amb 9 punts. A segon, el Girona juga demà a Montilivi contra l'Almeria, un partit interessantíssim que oferirem al web i l'app de Catalunya Ràdio i a les opcions d'àudio de gol a la tele, amb l'Eduard Solà, evidentment, com sempre. A segona, el líder continua sent l'Sporting, que avui ha empatat. I s'està jugant un dels partits de futbol amb més mística a nivell mundial. S'està jugant un River Boca a Buenos Aires, al Monumental, en públic, és la gran novetat. Ara connectarem amb Buenos Aires perquè el Joan Biosca ens expliqui com va aquest River Boca, que de moment guanyen els milionaris. River 2, Boca 0. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A la mitjanit cada diumenge a les 11 a Catalunya Ràdio per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 3 d'octubre, com estàvem a aquestes hores, ara just fa 4 anys. Passarem la nit en companyia de l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. I amb el Ferran Martínez, que ja va estrenar-se la setmana passada. Ferran, tot bé?
Tot bé, vosaltres?
Molt bé, també, molt bé, aquí preparats per gaudir d'una hora de ràdio al Club de la Mitjanit. M'he deixat que el Sevilla ha perdut al camp del Granada en el partit de les 9 del diumenge. Granada 1, Sevilla 0. En un diumenge que també ha viscut un partidàs a la Premier, Liverpool City, partidàs, Liverpool 2, City 2. S'ha avançat el Liverpool, gol de Mané, empatat el City, gol de Foden. El 2-1 del Liverpool l'ha fet Salah i el 2-2 definitiu pel City l'ha fet De Bruyne. El Ricard m'ha dit que ha estat un partidàs.
Per mi, el partit de la temporada, tot i que acaba de començar, amb diferència de tots els que he vist, clar, no els he vist tots, no? Però sí, el partit per mi que més m'ha emocionat. Dos equips que em sembla que són candidats a tot, dos estils diferents, una intensitat, unes... O sigui, gols que quedaran pel record, el segon de Salah És un gol que no es fa cada dia, ni cada any, ni gairebé, diria, cada 5 anys. I dos equips que han competit amb una voracitat increïble. He tingut la sensació d'aquells Barça-Madrid de fa una dècada, quan el Barça i el Madrid dominaven Europa. Tinc la sensació que la Premier ara és la lliga on hi ha els equips que dominen el continent.
Uri, tu l'has pogut seguir?
Els primers 70 minuts, molt poc, perquè tenia una celebració familiar. Hi havia alguns mòbils per allà a la taula. L'últim quart d'hora sí que l'he pogut veure.
I què? Has gaudit, com a mínim, l'últim quart d'hora?
Un quart d'hora intensíssim.
Avisa els millors minuts.
Clar, i a més és el típic partit que el líder City pata 2-2 i penses, bueno, és un bon resultat pels dos, ha sigut un gran partit, i els dos ja es conformen. I fins al temps de descompte, oportunitats pels dos equips, pilotes a les dues àrees, vull que ha sigut un partit, com a mínim, l'últim quart d'hora, emocionantíssim.
Ritme Premier, i si a la Premier ajuntes el Liverpool i el City, passa el que passa, que és un partit. És Liverpool 2, City 2 a Anfield. Fa una estona ha acabat el Gran Premi de les Amèriques al circuit d'Austin, Texas. I a MotoGP, atenció, perquè ha guanyat Marc Márquez. Ha guanyat Marc Márquez, segon ha acabat Quartararo, tercer Bagnaia. Quartararo pot ser campió del món en el pròxim Gran Premi. Ho té complicat per fer-ho tan ràpid, però té la possibilitat de ser-ho en 15 dies i el Mundial el té molt, molt a prop. En 15 dies no, en 3 setmanes. El més important avui, però, a les motos és que Marc Márquez ha guanyat el segon Gran Premi de la temporada. El primer va ser a Alemanya, segon Gran Premi per a Marc Márquez després de la lesió. Avui hem viscut una de les clàssiques del ciclisme mundial amb més tradició i que deixa imatges més espectaculars, és la París-Roubaix. A més, ha estat en pluja, en fang, ha guanyat l'italià Sonny Colbrelli, segon el belga Vermeersch i el tercer ha estat l'holandès Van Der Poel, el gran animador. Ahir es va fer la primera París-Roubaix femenina de la història, la va guanyar la britànica Lizzy Dainen. Els tres catalans de l'ACB han jugat aquest diumenge, gran victòria del Manresa al vespre contra el Baskonia, el nou Congost. Manresa 74, Baskonia 67. El Barça ha guanyat a Bilbao a la tarda, Bilbao 68, Barça 84, sobrats, i la penya ha perdut al migdia a Les Palmes, Gran Canària 84, penya 71. S'ha jugat la final del Mundial de Futbol Sala. Portugal és per primera vegada campiona del món de futbol sala, ha guanyat aquest vespre 2-1 a la final a l'Argentina, que defensava títol. Fa il·lusió que hagi guanyat Portugal, perquè Ricardinho, que és un monstre, ja és campió del món. És el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Escoltar la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Avui l'Espanyol s'ha guanyat el dret a obrir el Club de la Mitjanit. Si us quedeu una estona, entendreu per què Koeman encara és entrenador del Barça. És molt interessant, però el partit d'avui de l'Espanyol mereix la portada del programa. Ha guanyat 2-1 al Madrid, partidàs, victòria merescudíssima, demostrant que la salvació potser no ha de ser l'únic objectiu. Eudald, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Eudald Serra i el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Són els homes Espanyol Catalunya Ràdio que avui suposo que heu gaudit com feia temps que no gaudíeu d'un partit de l'Espanyol.
Home, doncs començo jo, Sergi?
Sí, i tant.
Sí, la veritat és que ha estat un molt bon partit per com ha jugat l'Espanyol, pel rival que tenia al davant, pels números anteriorment, cada vegada que jugava amb aquest rival, tret de fa 3 anys que va aconseguir una victòria, doncs fins ara li havien estat molt negatius, sobretot a Cornellà al Prat, i perquè després de tornar a la segona divisió, avui diríem que l'Espanyol s'ha tornat a sentir de primera amb totes les lletres, no? I per tant, jo crec que sí, que hem gaudit de la transmissió, que hem gaudit d'un bon partit i que hem gaudit també d'aquesta victòria de l'Espanyol.
Jo he tingut records del maig del 2019 en aquell Espanyol 2 Reial Societat 0 de Rubi que ens va portar a Europa, en aquell partit en què vam aconseguir la classificació. He viscut records pel que s'ha viscut a la graderia, pel que jo he sentit i he viscut amb emoció durant el partit, pel joc de l'equip. Bé, avui s'ha fet, jo crec, millor partit que no pas aquell dia contra la Reial. Però per tot l'ambient que ha envoltat el partit, no sé, m'ha recordat molt aquell dia. Jo crec que des d'aquell dia no es vivia a l'estadi una cosa semblant.
Eudald, el millor Espanyol dels últims anys, no d'aquesta temporada, que descontem que sí, la temporada passada jo crec que no l'hem de posar al mateix sac perquè és a segona divisió, i l'anterior, vaja, va ser per oblidar. O sigui, des de quan? Quin és l'últim gran record com el d'avui que tens de l'Espanyol?
Home, mira, la transmissió comentàvem que des de l'Espanyol de Rubi, no? Que és cert que l'Espanyol amb Rubi no el va guanyar en el Madrid quan va venir a Cornellà al Prat, però sí que aquella temporada l'Espanyol va fer molt bon futbol i la prova és que va acabar setè, es va acabar classificant per Europa i que va fer una temporada molt, molt digna. Jo agafaria com a referència això. Clar, com a partit en conjunt, no ho sé, potser fins i tot haurien de tirar més enrere. La veritat és que avui l'Espanyol ha aprofitat que el Madrid, i amb això no li vull posar l'aigua al vi, que el Madrid no és el Madrid de fa un temps enrere, que el Madrid no està bé, però és clar, és el Madrid igualment, i tu has d'estar molt bé, molt concentrat i molt ben ficat al partit per aconseguir la victòria, i crec que l'Espanyol avui ho ha fet. Per tant, no sé si és el millor partit en molts anys, però sí que m'ha recordat moments de futbol de l'època de l'Espanyol de Rubí.
Sergi, hi havia eufòria baix a la zona de vestidors després del partit, mira, a la gespa, quan deixaven la gespa?
Just en els moments en què s'ha acabat el partit, sí, molta, a la gespa sobretot. Després del vestidor, Vicente Moreno ha reconegut els jugadors, els ha vist tranquils. I a jutjar pel que hem vist de Vicente Moreno a la sala de premsa, qualsevol diria que havien guanyat el Madrid, que és una cosa que no passa cada dia. Vicente Moreno ha estat molt prudent, ha tret una mica de ferro a la victòria, tot i que és veritat que ha dit que l'havíem de posar en valor, però que no ens havíem de tornar bojos, que són 3 punts, que és un partit que dona una certa tranquil·litat, que no s'aconsegueix cap objectiu especial amb aquesta victòria, i que evidentment fa il·lusió, però que no deixen de ser 3 punts. Això sí, reconeixent la gran feinada que han fet els jugadors. De fet, Raúl de Tomàs i Diego López també reconeixien el gran partit que havien fet els jugadors, més enllà que fos el Madrid, i que estaven molt satisfets. De fet, Diego López, que és gat vell, a l'entrada al vestidor sí que els ha dit, els companys, especialment els més joves: escolteu, nois, és un dia per recordar, sigueu conscients i preneu valor del que acabeu de fer, perquè és d'aquelles victòries que segurament recordareu durant molt de temps.
És un dia, és un partit, he pogut ser gràcies al Sergi Andreu a Cornellà del Prat, que ajuda a fer créixer la confiança i l'autoestima de jugadors i del col·lectiu, de l'equip. O sigui, a tu, Ricard, què t'ha semblat l'Espanyol d'avui?
M'ha agradat molt. Crec que és un partit que reforça la confiança. És com el partit de ja som equip de primera, no? Fins ara l'Espanyol tenia la memòria a la segona i per això jo l'havia vist un equip irregular en aquest inici de temporada. Va tenir a tocar el dia de l'Atlètic de Madrid de fer aquest benvinguts a primera, i el temps afegit ho va pagar, aquell partit ja el vam comentar, i avui ha pogut fer la tornada. Crec que és un equip que avui pot sentir-se identificat en aquest estil de joc. Jo crec que aquests partits a l'Espanyol li van bé. L'Espanyol és un equip molt sòlid defensivament. Jo crec que a Moreno li agraden aquests partits també. Té jugadors molt ràpids i de molta qualitat, com Barba i De Tomàs, que amb espais et fan mal a qualsevol equip, i que l'Espanyol té dificultats en un altre perfil de partits, en partits on ha de tenir més la iniciativa, on ha de combinar més, on es vol plantar camp rival. Això ho vol fer i ho ha volgut fer, i ha fitxat migcampistes per fer-ho, però està lluny de la seva millor versió. Hem vist el millor Sergi Darder de fa anys. Jo crec que...
Saps què m'ha agradat molt? Sergi Darder ha fet un partit brillant. El Keydi Vare.
També. El que passa és que jo crec que són complementaris i que ara mateix són titulars. Keydi Vare ja ha fet algun partit com a mig centre, perquè l'entenem com el pitbull que deia l'Audal, però és un jugador
polit,
que pilota,
és molt polit,
simplifica i pren bones decisions. El que passa és que Sergi Darder, el desbloqueig psicològic que ha explicat més d'una vegada, que va patir l'any del descens, l'ha alliberat, i avui l'hem vist a un nivell altíssim.
Llàstima de l'ocasió que falla per fer el 3-0, però
sí, segurament
tampoc
cansat.
És un sprinter que
no, arriba
cansat, molts metres,
sí.
l'estava pressionant per darrere Lucas, apareix una figura que té molta envergadura com és Courtois,
que tapa la porteria,
tapa molta porteria i arribes sense gaire oxigen i remates fort.
És un equip defensivament, quan ha de defensar amb el bloc baix,
sí,
molt, molt consistent,
molt línies, sí,
exacte, ajunta molt les línies,
moltíssim.
I clar, i què passa? Que Membarba i De Tomàs tampoc necessiten gaire ajuda per a la transició, i són futbolistes capaços d'autoproduir una oportunitat de gol en espais oberts quan tots dos estan bé, quan tots dos es troben. Jo crec que l'Espanyol ha de tenir aquest partit com a referència del que pot arribar a fer, sent conscient que no tots els partits li pintaran, diríem, aquest escenari on es pot sentir no còmode, perquè el rival era molt superior, però sí, com a mínim, capaç de competir amb els grans, que és una cosa que alimenta l'autoestima.
El Madrid a mi m'ha semblat un equip tou, indefinit, sense gaire decisió.
Bé, jo crec que hem vist el Madrid d'aquesta iniciada temporada molt permeable, que proposa intercanvi de cop, jugui contra qui jugui. Jo deia fa alguns dies, aquest any és un any per veure els partits del Madrid perquè són divertits, pel que deix fa i pel que deixa fer. O sigui, no hi ha cap partit que tingui controlat. El rival el veiem sempre en versions molt òptimes perquè concedeix molt. I després, clar, la parella Vinícius-Benzema t'assegura que deixaran algunes jugades com la del gol de Benzema que són de jugadors diferencials. Però són partits els del Madrid que molt entretinguts des del punt de vista de l'espectador perquè passen moltes coses i avui s'ha tornat a demostrar.
El Madrid ve d'empatar a casa contra el Villarreal, de perdre a casa contra el Xèrif, avui ha perdut contra l'Espanyol. Uri, Sònia, Ferran, us sembla que per al Madrid això no és res més que un mal moment o preveieu una temporada de sotracs freqüents? Uri, Sònia, digues tu.
No, anava a dir que jo m'imagino un Madrid molt semblant al de l'any passat, que ja era bastant això, que qui caigui allà m'aixeco. El que passa que el Madrid ens acaba semblant que no està tan malament, bàsicament perquè fem la comparació amb el Barça, però aquest Madrid ja de l'any passat vivia en aquest sentit situacions similars a les que té el Barça, que té veterans que ja no donen la talla com la donaven, que ja no viuen el seu millor moment, té joves que encara són irregulars, perquè Vinícius va començar molt bé la temporada, però ara les dues, tres últimes jornades ja ha començat a desaparèixer, si més no, a l'hora de marcar les diferències. I el gran punt de qualitat que té aquest Madrid respecte al Barça és Benzema, que avui ha tornat a fer un golaç que els ha ficat en el partit, perquè el partit realment està pel 3-0. I amb el 2-1, aleshores, han aparegut els petits dubtes, que tampoc han estat molt grans, però petits dubtes per l'Espanyol, que probablement li han aparegut tots els fantasmes. Però la sensació és que aquest Madrid, deia el Ricard, és un Madrid divertit, i és veritat, perquè concedeix i juga pràcticament a l'intercanvi de cops, però ja ha desaparegut a les últimes jornades aquell Madrid alegre que marcava, o semblava que anava a fer 5 gols a cada partit. Ja no sembla que tinguin aquell potencial ofensiu que tenien i Ancelotti comença a fer coses rares fins i tot, no? Perquè avui el plantejament del Real Madrid ha estat certament estrany, amb Camavinga com molt escurat, no?
Perquè Alaba, mira, avui he anat amb una persona que coneix una mica el vestidor del Madrid, al camp, i m'ha explicat que Alaba li demana, per no dir, reclama a Ancelotti jugar de 8. Oi que amb Àustria ha jugat de 8, Ricard?
Sí, ha jugat de... Bé, en aquesta Eurocopa ja no va jugar perquè tenien jugant amb tercer central, però sí que ha jugat amb la selecció austríaca de mig centre.
Ell vol jugar de mig centre o d'interior. I llavors, com ho ha fet això de Camavinga? Moltes estones de la primera part, Camavinga feia de lateral esquerra quan el Madrid atacava i ja la va anar a
parir. I donava llibertat.
Excepte en el moment del gol de l'Espanyol, no? Que allà sí que feia de lateral i li ha guanyat la carrera claríssimament.
Si alguna línia al Madrid la té amb bons jugadors és al mig del camp.
Sí.
Vull que reclamar a la va una posició al mig del camp en una línia que ja...
És un jugador important, arribat nou.
Verde, Modric, sí. Casemiro.
I Camavinga, que han fitxat Camavinga.
Jo del Madrid aquest any espero el mateix que l'any passat. Un equip irregular, perquè al final l'equip és el mateix. Ha entrat Àlava pels dos centrals que han marxat, que són Varane i Ramos. Ha vingut Camavinga, hi ha un canvi d'entrenador, però que és un canvi que per mi no és gaire significatiu, perquè per mi Ancelotti no és que sigui molt millor entrenador que Zidane, si és que ho és de millor. I per tant, jo crec que és un equip que irregular, evidentment no farà setmanes com aquesta, que ha perdut dos partits i n'ha empatat un altre, però és un Madrid irregular que li donarà per lluitar la Lliga fins al final segur, però que la Champions no me l'imagino competint 180 minuts contra un dels grans rivals de la Premier, per exemple, com ha comentat el rival, com el Ricard, el City o el Liverpool.
Ferran,
és el que li va passar l'any passat amb el Chelsea.
Ferran, la diferència entre el Madrid i el Barça és el talent, la qualitat que té la plantilla?
I sobretot a davant, exacte. Amb Vinícius i Benzema, que avui ha tornat a fer un golaç estratosfèric, em sembla un davanter que està molt, molt en forma, i pel que veieu vosaltres, sobretot també aquest Madrid que jo veig encara en construcció. El repte que tindrà Ancelotti és acabar doncs que sigui un equip regular, que és el que li va faltar la temporada passada, i a mi també m'ha sorprès una mica el plantejament, no sé, m'ha sorprès que han trobat a faltar molt a Casemiro, per exemple, un futbolista que els hi dona molt, i tinc ganes també de veure com encabeix aquest carril a l'esquerra, no? Amb Camavinga, Àlava, serà una assignatura pendent important. Per
Sònia, què volies dir, Sònia?
Respecte al Barça-Madrid, volia dir que tots dos, tinc la sensació que tots dos poden perdre amb qualsevol, i l'única diferència per mi és que quan s'enfronten a grans cites...
El Madrid pot guanyar i el Barça no.
Exacte, el Madrid competeix millor davant els grans.
Veient les...
Madrid... Ho veurem en unes parell de setmanes, ho comprovarem, veurem si potser m'equivoco, i tant de bo m'equivoqui, però la sensació és que quan hi ha el cara a cara, al Barça li costa molt més que al Madrid.
Veient l'Espanyol avui, vull fer una enquesta. Quin objectiu s'ha de marcar l'Espanyol de Vicente Moreno aquesta temporada? Tres opcions. Salvació, top 10, acabar entre els 10 primers, o aconseguir... classificació europea. Uri.
Puc afegir un matís o no? Salvació sense patir.
Top 10 et posaré, va.
Va.
Sònia.
Compro la de l'Uri.
Ferran Martínez.
Jo salvació. I salvació. A partir d'aquí ja veurem, però d'entrada salvació.
Ricard Torquemada.
Permanència.
Audal Serra.
Top 10, però, com m'ha dit abans el Ricard, ho ha deixat entreveure... Avui està molt bé aquesta victòria i l'han de gaudir els aficionats de l'Espanyol, però després ve el Cádiz, ve el Getafe i ve tots aquests partits, que és aquí on realment l'Espanyol s'hi ha de jugar les faves aquesta temporada.
Sergi Andreu.
Jo crec que top 10 perquè té plantilla per quedar 8è, 9è o 10è.
Estic molt d'acord amb el Sergi. Jo crec que la plantilla que té l'Espanyol, l'ambient que hi ha a Cornellà, que m'ha semblat sensacional, és un equip que no pot conformar-se només amb salvar la categoria. Diria, però vaja.
Jo quan dic salvació sense patir és que me l'imagino dotzer.
Però és no... més maco que va de ser, no que dotzer, però vaja, és un objectiu però... molt similar. Ningú no heu dit Europa League, em sembla realista. No poc ambició, és realista. Sergi Andreu, Audal Serra, bona nit, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, bona nit.
Passem un moment ara per l'Argentina.
Compañía. Entra y compra en solodeporte.com.ar. Ya 13 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deporte es una pasión nacional.
Esteu interessats en anuncis argentins? Sembla que no podem treure gaire profit, però vaja. Això és Ràdio La Red.
Lo embistió, en realidad. Orsini a Díaz, tiro libre para River Martín.
S'està jugant un River Boca al Monumental de Buenos Aires. És la segona part, un quart d'hora. River guanya 2-0, River 2, Boca Juniors 0. I a Buenos Aires també hi ha el Joan Biosca. Joan, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
2-0 guanya River. És un partit de la Lliga Argentina.
Sí, jornada 14. I la novetat és que torna el públic als estadis argentins després d'un any i mig llarg per la pandèmia. És dels darrers partits de la jornada de Lliga, la 14, que va començar divendres, amb la qual cosa no és el primer partit de la Lliga Argentina que torna a tenir públic, però sí és el plat fort, òbviament, aquest River Boca, que té una particularitat, i és que només hi ha públic local. Ja fa uns anys d'això, pel tema de la violència i la inseguretat als estadis i als voltants, i per evitar enfrontaments, només hi ha 35.000 espectadors, en aquest cas tots ells, de River Plate, que estan tornant, doncs, com diuen aquí, a la canxa, i s'han vist imatges l'estona prèvia al començament.
Ho han trobat molt a faltar els argentins, això d'anar al futbol?
Sí, imatges de famílies, amb canalla, les tres generacions anant a veure el seu equip, i ja està sent una jornada tranquil·la, amb molta policia. Jo he vist que a prop de l'estadi de River Plate, o sigui que s'hi marquen, escoltarem els crits.
Ah, sí?
Perquè estic a uns 7 o 8 carrers.
Però no vivies a Lanús, tu?
Silenci. Com dius?
No vivies a Lanús?
No, sempre he viscut a Núñez. Ah. I si sentiu gol, doncs vol dir que ha marcat River. I si no, potser algun veí de Boca que crida sol, que també pot passar. Però, en fi, és un retorn molt esperat i arriba en un moment de certs indicadors pandèmics bastant tranquils, amb la qual cosa, doncs, la gent va a l'estadi amb mascareta, en teoria, però s'ha complert bastant abans del partit. Ha de tenir com a mínim una dosi els majors de 18 anys de la vacuna, i això es justifica amb una aplicació del govern argentí que consta quina dosi et van donar, etcètera, etcètera, i després, doncs, s'ha de ser soci de River i estar al dia dels pagaments i haver tret una entrada per presenciar aquest partit que d'alguna manera intenta normalitzar el que és el futbol, que gairebé no s'ha aturat en pandèmia, però no ha tingut públic, òbviament.
I això és molt important a l'Argentina. Gràcies, Joan.
Una abraçada.
River 2, Boca 0, aquest superclàssico del futbol argentí, minut gairebé 20 de la segona meitat. Marxem un moment a publicitat, quan tornem explicarem què ha passat amb Koeman els últims dies i per què encara és l'entrenador del Barça. Tenim alguns motius. Ara tornem.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. El canvi climàtic és l'únic problema que ens ha d'importar. I la periodista de TV3, Cori Calero, ens explica per què ara és el moment d'actuar. Per conèixer i poder combatre el canvi climàtic amb el llibre Si el cel es tornés vermell, a la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals. Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
44.222, 4, 4, 2, 2, 2, de la sèrie 27.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, viure amb menys crispació, individual i col·lectivament.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
En parlarem amb Francesc Bonada, especialista en comunicació no violenta, i Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit. Cada diumenge a Catalunya Ràdio passem la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, el Ferran Martínez, ara hi sumarem més gent. Ara pararem de Koeman, però abans passem un moment per al partit d'ahir, la derrota del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, una prova més que al Barça actualment li costa moltíssim competir contra equips de primeríssim nivell. Va passar contra el Bayern fa unes setmanes, es va repetir ahir contra l'Atlètic de Madrid. La sensació d'inferioritat sembla evident. I esteu d'acord que aquest Barça no dona per gaire més? Uri, per exemple?
Sí, jo crec que sí, perquè al final la diferència la marquen els grans jugadors. I a la primera part et vas donar compte que l'Atlètic de Madrid té molts millors grans jugadors que no el Barça. Que és una cosa que històricament no havia passat, que el Barça sempre havia tingut els millors jugadors. I ara et dones compte que el Barça no té un davant de centre com té Luis Suárez, que marcarà gols fins que es retiri, que no té jugadors del talent de
Yanni
Carrasco, Joao Félix, que molt simplement amb un regat...
Amb un control orientat et genera
la jugada del primer gol, del no-res, i el Barça al final, pues, sí, té molt més campista que toca bé la pilota, el pobre Memphis, que està sol a davant i que fa el que pot, però que tampoc no diríem que és un jugador top mundial, i per tant jo crec que, ja he comentat després de la transmissió, que contra el Benfica i contra el Bayern, per mi l'equip va donar una imatge lamentable, i que el millor exemple del que diu Koeman sempre, de que esto es lo que hay, és ahir. Que per mi el Barça no fa un mal partit, però que l'Atlètic de Madrid és molt millor que tu en la qualitat individual, perquè al final els dos gols són dos gols de talent, i van tenir un tercer que va ser pràcticament molt semblant, que Luis Suárez el va fallar.
Potser s'assemblava massa les tres jugades com per pensar que és només talent, no? O que potser hi havia una mica d'idea de on poder atacar el Barça, tenint en compte com defensava el Barça, però vaja, això només ho sap Simeone, Joao Félix, Lemar i Luis Suárez. Ricard, tu com ho veus?
Sí, que competitivament el Barça ara mateix no pot rendir molt més. Una altra cosa és quin recorregut pot fer durant la temporada i com pot acabar competint, que jo crec que això és el que el Barça no pot dimitir, és a dir, evolucionar i créixer per pujar un esglaó. Ara la realitat és tossuda, i cada partit contra un equip gran ho veiem, sigui a Europa o sigui a la Lliga. Però a mi el que em preocupa és que som a 2 d'octubre i som al mateix lloc que el 14 d'agost. És a dir, que ja hem perdut un mes i mig i que l'equip no s'ha mogut ni mig centímetre cap endavant. I clar, això és el que em preocupa, perquè el que no pot fer el Barça és desaprofitar una temporada des del punt de vista no competitiu, que insisteixo i em faré molt pesat, no és el principal objectiu de la temporada, perquè la diferència amb els grans rivals a les competicions ens farà impossible complir objectius des del punt de vista estrictament competitiu, però el que no podem fer és diríem que jugar-nos totes les garrofes a aquest cistell quan el cistell important és, no és aquest, és el de caminar cap endavant d'alguna manera. I aquí és on jo crec que té molta responsabilitat l'entrenador d'ajudar que l'equip pugui créixer i pugui acabar la temporada competint contra els millors. L'any és molt llarg. És un problema que som a l'octubre perquè l'any es fa llarg, però també és una oportunitat que som a l'octubre com per pensar que el mes de maig o el mes d'abril el Barça pugui arribar amb unes altres condicions competitives.
Sònia.
La frase que per mi resumeix la situació la va dir Piqué quan va acabar el partit: podríem estar jugant 3 hores i no marcaríem. És el seu retorn a l'això és el que hi ha. Quan aquí va començar la temporada, després va passar que podien guanyar la Lliga i ahir va tornar al això és el que hi ha, i a més som jugadors que no estem acostumats a estar en aquesta situació. El Barça, l'Atlètic de Madrid, Guillem, va fer 2, i si tingués l'Atlètic de Madrid un altre entrenador a la banqueta, un punt més ofensiu, anem a dir-ho així, li podria haver fet 4 tranquil·lament. I aquí és on jo crec que ha de treballar el Barça, perquè el talent té el que té i no el pot millorar, però ha d'aconseguir ser més competitiu cada cop que es troba amb un gran, perquè és que si no anirem a tovar per partit.
Abans de donar-li el torn al Ferran, deixem dir una cosa. És cert que la frase que va dir el Piqué és real, que haguéssim pogut estar 3 hores i 3 dies i 3 setmanes sense marcar un gol, però també es pot dir que el Barça cada cop que li arriben a porteria li fan un gol. També posa el focus en una àrea, sí. Però jo crec que els mals del Barça estan a les dues àrees.
Jo ja estic d'acord.
En 2 o 3 hores et poden fer molts gols, també.
Sí, sí, clar, aquest és el tema. Sí, sí, jo ja estic d'acord amb aquest punt. Que clar, Piqué veu els problemes que tenim de talent al davant, no sé si veu els problemes que tenim de talent al darrere.
I a mi, més enllà de tot el del talent, a mi també em preocupa com connectar l'equip anímicament i mentalment, perquè el veig absolutament deixat, desanimat, desganat. També veig una falta de connexió entre o cada vegada menys connexió entre el tècnic i el vestidor. I això també és preocupant pel que dèieu de la progressió que ha de fer l'equip. Perquè sí que és veritat que tu pots assumir que aquesta temporada potser no estàs per guanyar les 3 competicions, ni molt menys, però almenys sí que necessites crear un bloc de cara al futur. I ara mateix hi ha molts jugadors que crec que estan absolutament desconnectats, i la gran prova és quan et fan el primer gol. La majoria de vegades al Barça, quan li fan un gol, ja veus el partit perdut, perquè veus l'equip incapaç de remuntar aquell partit.
Estic d'acord amb el Ferran. La desconnexió o la desconfiança entre la directiva i l'entrenador, això és des de l'estiu, des del mes de juliol. I jo crec que ara comença a haver-hi desconfiança entre el vestidor i l'entrenador.
Està avançant.
Que això és el més preocupant.
Està avançant. Rematem la mirada sobre el partit d'ahir, la derrota al camp de l'Atlètic de Madrid, amb l'Àlex Dalmas.
La meva mana està malalta, és febres altes.
Si sona la man malalta de manera al club de la mitjanit, ja sabeu que és hora del Futbol Club del Mas. Àlex, el Barça també està una mica malalt, eh?
Bona nit, una mica sí, una mica sí.
Abans d'entrar en profunditat en qüestions futbolístiques, tu com veus la possibilitat que el Barça acabi competint, pugui competir amb Madrid, Atlètics de Madrid? L'Arbus ha trobat una dada avui, Arbu, que il·lustra el dèficit del Barça contra els grans de la Lliga Espanyola.
Sí, contra l'Atlètic de Madrid fa 5 partits que no guanya, i contra el Madrid 4.
No,
tots
ja,
el 2019, eh?
Contra el Madrid fa més de 2 anys, i contra l'Atlètic de Madrid gairebé 2 anys.
Madrid,
o sigui que si
Madrid,
no guanyen el dia 24 al Madrid, el Barça s'haurà estat més de 2 anys sense guanyar ni a l'Atlètic de Madrid ni al Real Madrid.
És una dada bèstia.
És una dada bèstia, sí. L'Arbusà ha tingut bot nas a l'hora de buscar-la. Àlex, tu veus el tema competitivitat contra grans d'Europa insalvable per aquesta temporada?
Contra grans d'Europa, sí. Jo crec que la competició domèstica, la Lliga, sí que l'acabarà competint, eh? Ara comentàveu cadascú el vostre punt de vista, i és cert que ja parlàvem a principi de temporada que el Barça ja no és favorit. Jo sí li trobo faltar una mica més de treball tàctic a aquest equip. Jo crec que amb treball tàctic i les incorporacions, la tornada d'Ansu a aquest equip ha de millorar. Però dependrà una mica també d'aquesta evolució. Jo confio que pugui estar lluitant per la Lliga, sí.
Com t'expliques, a veure si ens pots explicar la debilitat defensiva del Barça ahir, sobretot a la primera meitat, que és quan arriben els dos gols, l'ocasió de Luis Suárez, com ho hem d'entendre, això? Què va passar?
Bé, depèn de moltes coses, eh? I segurament hi haurà més punts, més arguments. Jo ho basaria en tres. La primera d'elles és que el Barça segueix no ocupant bé els espais quan té la pilota, quan ataca, i això el converteix molt vulnerable a la pèrdua. Cada vegada que perd la pilota és molt, molt vulnerable. Després segueix sense pressionar bé. Jo veig un equip que, tot i la sortida de Messi, encara no ha aconseguit trobar aquell punt de coordinació, de claretat, com per poder pressionar bé i robar en camp contrari, realment. I això ens porta a un tercer punt, i és que és un bloc molt separat. La distància entre línies del Barça segueix sent molt alta. D'aquí que tots els rivals, i això no és d'ara, sinó que és un mal endèmic, jo crec que del Barça dels últims anys, puguin treure petroli entre línies. És a dir, aquest espai, la gestió de l'espai, defensa mig del camp del Barça, aquí qualsevol rival amb una mica d'habilitat i amb quatre coses treballades et fa mal.
Creus que aquesta distància s'accentua més? No sé si tens dades, si t'hi has fixat, si és una intuïció, quan juga Piqué?
No tinc dades, però jo crec que sí. Jo crec que quan juga Piqué, i això no és... És a dir, la tendència, la naturalesa dels jugadors fa al final que tiris cap on et sents fort, no? I en aquest moment Piqué és obvi que li agrada més defensar mirant la pilota, com li ve de cara, que no guanyant metres cap al davant i haver de gestionar els espais. Tot i així, crec que és una cosa més global que no només Piqué, però és a dir, si és Piqué l'encarregat de marcar la línia, s'accentua.
Piqué va dir que el Barça no marcaria un gol ahir jugant 3 hores, i ara l'Oriol Domènech, el Ricardo Rimada, indicaven una miqueta, apuntaven als dèficits defensius. És una bona idea, segons el teu punt de vista, fer el que va fer ahir Koeman, demanar-li als migcampistes que perseguissin els migcampistes de l'Atlètic de Madrid, demanar-li als centrals que perseguissin a João Félix i a Luis Suárez, marques individuals?
Mira, en futbol hi ha tres maneres de defensar aquest tipus de situacions que li costen els gols al Barça. Una és amb persecució, com vam veure ahir, home a home, això ho fa, per exemple, Bielsa. L'altra és no responent a aquests salts, i l'altra és un mixt. A mi la que m'agrada més és el mixt, però es necessita molt treball tàctic per fer-ho i tenir molta claretat. El tema de la persecució, i anant a la teva pregunta, per mi no és la millor, no m'acaba d'agradar, perquè jo crec que té més riscos que avantatges. Té un avantatge molt clara, que és que hi ha claretat, és a dir, tothom sap el que ha de fer.
Sí, no has de prendre decisions durant el partit.
Vas a l'home i ja està.
No has de pensar.
Però té dos riscos molt importants. La primera és que acabes depenent del perfil del jugador. És a dir, si tu tens el Gattuso de l'època, si tens Wijnaldum, si tens Marcos Llorente, no tindràs problema, perquè aquests jugadors no només tenen físic, sinó tenen la concentració defensiva per no fallar pràcticament en tot el partit. Però si tens perfils com Busquets, com Nico, és molt probable que els jugadors creatius i de poc físic, al final, en algun moment o altre, doncs es vegin superats. Per tant, aquests riscos jo crec que superen a les avantatges. Eh? En el cas concret d'ahir, del Barça, i sobretot si ens fixem en el primer gol, que crec que és el que ho deixa més clar, hi ha una situació molt clara. És a dir, jo crec que Araujo no ha de saltar. Per què no ha de saltar? Perquè si tu, en futbol, quan tu ets última línia, si tu tens una marca, però els teus jugadors, és a dir, els teus companys més propers, també tenen marca, tu mai has de saltar, perquè ningú et podrà compensar la zona. I en aquella jugada, Mingueza està amb Carrasco, Araujo està amb João Félix, Piqué està amb Luis Suárez. Diferent hagués estat que Araujo hagués estat amb João Félix i qualsevol dels altres dos o els dos estiguessin alliberats de marca. Llavors sí que pots saltar perquè un d'aquests dos et compensa, no? Per això jo dic que la millor manera és el mix, però que es necessita treballar molt aquest tipus de situacions.
Molt bé. El tema ofensiu, Àlex, com es queixa que no té jugadors amb velocitat per ocupar les bandes i poder atacar amb més amplitud? Ja deies abans que falta treball tàctic per pal·liar aquestes baixes i ajudar l'equip a desenvolupar-se amb més perillositat a dalt.
Sí, a veure, Koeman té part de raó, perquè evidentment doncs, li falten especialistes de banda i això sempre t'ajuda. però jo crec que sí que hi ha alguna cosa més. És a dir, primer de tot, vam parlar la setmana passada, l'opció d'un fals extrem ens agrada molt i ens continua agradant molt, però jo crec que una de les bandes sempre ha d'estar oberta. I en aquest sentit, els dos futbolistes que tens a dia d'avui, un és Memphis i l'altre és Demir, que és veritat que contra el Càdiz no fa un bon partit, però els minuts contra el Llevant sí, i jo crec que està infrautilitzat en aquest sentit. I l'altre és tirar de joc de posició, és a dir, tu amb altres futbolistes que no siguin especialistes, com deia abans, la seva naturalesa els farà venir a dins, però potser hi ha algun moment en què com a consigna has de demanar que estiguin més enganxats a fora per poder generar els espais a dins, no? Per tant, jo crec que és una combinació de les dues coses. No hi ha elements o no hi ha els millors elements ara mateix, però jo crec que alguna cosa més es pot fer a nivell d'ocupació dels espais, com us deia.
Deixa'm afegir una cosa sobre això, Xavi. Tant en defensa com en atac, per avançar, com diu l'Àlex, el que hauríem de fer és trobar el mateix context sempre. O sigui, és impossible que puguis treballar tàcticament si cada dia canvies el pla.
El sistema, dia... també vols dir, eh?
Bé però, no, però, sí, però no tant el dibuix, sinó les nocions. Clar, si tu jugues amb tres centrals o jugues amb dos centrals ahir, les persecucions dels dos davanters serien diferents, perquè tindria superioritat numèrica. El Barça juga un dia amb tres, un juga un dia amb dos, contra equips que juguen un dia amb dos i l'altre també. És a dir, no hi ha una coherència. Ara l'Àlex parla, joc de posició, bé, per poder activar el joc de posició i millorar el context del joc de posició, diríem que als jugadors els hi aniria bé sempre tenir els mateixos espais ocupats, en alçades que permetin fer el joc de posició, no un dia amb un doble pivot, un altre dia amb Gavi des de la dreta, un altre dia amb Frenkie de Jong des de la dreta, que tenen comportaments diferents a l'hora d'anar a rebre, a l'hora d'aparèixer, a l'hora de perfilar-se. El que vull dir és que el que sí que li demano a Koeman, i ara parlarem, imagino, de Koeman, és... no pensem en el resultat, ja sé que ho he dit moltes vegades, si és que perdrem igual, però posem un mapa al camp perquè els jugadors puguin créixer, perquè l'equip col·lectivament ho entengui tot, perquè si no és impossible, i tot el que marca l'Àlex avui de treball tàctic hauria de respondre a un patró, perquè de dimecres de Benfica que acaba a dissabte no pots tornar a preparar un partit amb garanties. Doncs presentem un context que pugui tenir matisos, que es pugui canviar el dibuix si vol, perquè el rival juga d'una manera o d'una altra, però que els funcionaments, el patró, els paràmetres siguin similars, no siguin absolutament oposats cada dia. Si juga Coutinho, juguem a mitja punta. Si no juga Coutinho, no existeix la mitja punta. Clar, és que és un ball que, sobretot pels jugadors joves, és molt difícil d'interpretar.
Com diu el Ricard, és moment de parlar de Koeman. Què ha passat amb Koeman? Doncs ara intentarem explicar-vos o com a mínim donar-vos alguns detalls que us ajudin a entendre per què Koeman encara és entrenador del Barça quan tothom, també a dins del club, donava per fet dijous que després del partit d'ahir al camp de l'Atlètic de Madrid deixaria de ser-ho. I per fer-ho ens ajudarà el Bernat Soler. Bernat, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
El Bernat, el dijous, va ser en una trobada on hi havia gent important i on va escoltar afirmacions que li van fer tornar a la redacció amb la convicció total, total, que Koeman deixaria de ser l'entrenador del Barça aquests dies. Què va passar el dijous? Què us van explicar? Per què vas tornar amb aquella convicció?
Bé, la vaig tenir jo i la vam tenir els 13 periodistes que estàvem en aquesta trobada, que no era cap trobada off the record ni cap... filtració, ni cap història estranya ni misteriosa. Era una trobada ja programada, era un acte gairebé, podríem dir que institucional, amb persones molt importants del club, del més alt nivell, on, doncs, com que veníem de la derrota al camp del Benfica, doncs es va comentar, i a partir d'aquí van començar a sorgir, doncs, tota una sèrie d'afirmacions i d'explicacions que conduïen inexorablement a una conclusió. Koeman tenia els dies comptats a Can Barça, el president no confiava més en l'entrenador, i per tant tot quedava pendent de trobar, tancar, escollir, digueu-li com vulgueu, el fitxatge del seu substitut, i que quan això passés, que havia de ser més d'hora que tard, Ronald Koeman seria finalment destituït i substituït. Això va passar dijous al migdia.
Dijous al migdia.
No és molt difícil saber de què estic parlant, perquè de fet hi ha alguna fotografia a les xarxes socials d'aquesta trobada. No vull ser més explícit, perquè tampoc es tracta aquí d'anar-nos despullant, però vaja, vull dir que no estic parlant de cap, insisteixo, trobada secreta, ni tampoc, perquè quedi molt clar, no es tracta de filtracions de persones del club a gent de confiança
directe,
o els seus periodistes
directe
preferits. No,
directe.
Estem parlant d'una trobada on hi havia persones que prenen decisions molt importants, amb molts testimonis que van ser presents i que van escoltar el mateix que vaig escoltar jo, que vam traslladar doncs, a la tarda al Tot Costa.
Això és dijous al migdia, en un dinar, concretament, abans a les hores del dijous i al vespre la sortida de Koeman es dona per feta, tot i que no acaba de trobar-li un substitut que convenci del tot.
Deixa'm que expliqui que, a part de frases textuals, com dir que la situació amb Ronald Koeman és insostenible i que el club està fent el que ha de fer per resoldre la situació i que reaccionarà, a bona part d'aquesta trobada es basa en parlar de possibles substituts. Uh-huh. És a dir, es parla obertament de noms que poden encaixar en el perfil que busca ara mateix el club.
Però alguns no podien venir a l'octubre del 2021, s'havia d'esperar potser a final de temporada. Es van valorar opcions internes. Jordi Cruyff es va sondejar per segona vegada, va dir que no, i alguna altra opció interna. La idea divendres al matí continua sent prescindir de Koeman i el mateix Koeman explica que la nit va parlar amb Laporta per telèfon i el dissabte es va reunir a la Ciutat Esportiva i aquí es va pactar la seva continuïtat. Què passa perquè Laporta canviï d'opinió? Això va ser divendres i és a partir d'una conversa amb algú de la seva màxima confiança. Màxima confiança que té un càrrec al club. Aquesta persona li fa veure a Joan Laporta que ha d'actuar amb calma, que ha de posar el fre de mà i li planteja l'opció de continuar amb Koeman. I és a partir d'aquesta conversa que Laporta revisa el que tenia decidit en un 99,9%, truca a Koeman i l'endemà es reuneix amb ell a la Ciutat Esportiva. Això passa dissabte al matí. Al migdia ja, Ricard, arriben indicis que Koeman continuava, davant la nostra sorpresa.
Sí. La veritat és que bé, les sorpreses són diàries i sí. Jo crec que en la cronologia que ara planteja el Bernat hi ha un tema que és que i això és veritat perquè ho comentàvem també al tercer temps del dia de Lisboa, de tots els candidats no hi havia, Laporta no tenia el ple convenciment amb tots, a tots els hi trobava un gra, o sigui, no n'hi havia cap que li agradés de dalt a baix, i jo crec que això és el que probablement el fa reflexionar a l'hora de dir: no m'agrada cap dels pretendents, no m'agrada gaire l'entrenador que tinc, però és un mite del barcelonisme, no hi ha una liquidació econòmica pel mig, no cremo una altra opció a mig camí perquè, a més, no m'omple del tot. Doncs, escolta'm, per què he de canviar si no tinc algú que m'agradi prou com per començar un projecte? I aquí és on fa enrere. Però això, que vist així pot ser comprensible, és el mateix que li passa al mes de juny. I aquí és on jo crec que ja no és comprensible. Per què? Perquè solucions a curt termini no n'hi ha. El Barça està atrapat. No té solucions a curt termini ni tindrà. I no hi trobarem una solució a curt termini en el canvi d'un entrenador per un altre. No canviarà la temporada futbolística. No canviarà. El que sí que és imprescindible perquè això canviï és que el Barça trobi una estructura esportiva. És a dir, fins que no la generi, no la construeixi, no canviarà res. I per què Laporta, com deia ahir l'Oriol al tercer temps, no troba un pretendent o un candidat que l'ompli? Perquè no té estructura esportiva, i perquè si es posa a buscar ell, sota quin criteri busca? Sota els seus criteris tècnics. Ell no coneix, diríem que, les interioritats futbolístiques com per tenir una llista, i està per 700 coses. O sigui, necessita un criteri tècnic que l'ajudi i una mirada que puguin compartir. Per tant, jo que puc entendre el desenllaç final, tot i que crec que Laporta s'exposa públicament massa, el juny ho va fer i l'altre dia, com diu el Bernat, també, i no cal, tot això ho podria processar íntimament, i que puc entendre això, el que no aprovo és que el Barça no posi, diríem, solucions perquè això no torni a passar. Perquè si no, tornarà a passar la setmana que ve, d'aquí 15 dies, d'aquí un mes o d'aquí 3 mesos.
Han guanyat temps, han guanyat temps. La conversa Koeman Laporta dissabte al matí a la Ciutat Esportiva confirma la continuïtat. De seguida, Laporta es reuneix amb els quatre capitans i els comunica que Koeman continuarà de moment. Diria que tampoc no van haver-hi salts d'alegria amb aquesta comunicació. I a partir d'aquí hem de veure quin marge té Koeman, perquè la continuïtat no és incondicional i segurament està condicionada als resultats, com sempre. Per mi la continuïtat de Koeman és temporal i està condicionada. I hi ha tres motius que diria que expliquen perfectament per què som on som i Koeman encara és l'entrenador del Barça. El primer és el calendari, és important, perquè imagineu-vos que, i Koeman feia referència ahir al calendari, València, Dinamo de Kiev i Madrid. Si es fa el canvi d'entrenador, el nou entrenador comença amb un turmalet importantíssim. O sigui, només començar ja amb la possibilitat de quedar fora de la Lliga i amb el risc de quedar fora de la Champions. Això s'hauria de tenir en compte i és important i ajuda a entendre que encara es doni un marge a Koeman. Perquè Koeman, i aquest seria el segon motiu, és una figura important en la història del barcelonisme, no cal recordar per què. El context que s'ha trobat com a entrenador al Barça ha estat molt complicat i mereix una última oportunitat. Diria que és l'última oportunitat. I el tercer motiu, i també va citar-lo Koeman ahir, és que hi ha jugadors que s'han de recuperar, que s'espera que tornin molt, molt ràpid, Dembélé, Agüero, Pedri, i que Ansu pugui jugar des de l'inici, i a partir d'aquí creuar els dits i esperar que l'equip i Koeman reaccionin, reverteixin la situació i tot comenci a funcionar bé. Hi ha aquests tres arguments, el primer és la clau, guanya temps, i això sembla molt evident. Per tot això, Laporta és que decideix que Koeman ha de tenir continuïtat, i per aquesta conversa de divendres amb una persona de la màxima confiança, que a vegades fa declaracions a les teles abans dels partits. Dit tot això, Koeman té una continuïtat temporal, però si guanya, continuarà. No heu parlat ni l'Oriol, ni la Sònia, ni el Ferran. Tenim poc temps, però m'agradaria escoltar-vos.
Jo crec que la resolució final és la primera manual de directiu i té molt a veure amb una de les claus que has dit tu, Xavier, últimament, que és el calendari. Mentre es vagi perdent, el focus el posem tot en Ronald Koeman. Si hi hagués un altre entrenador a la banqueta i el Barça continua perdent, el focus es posarà en la porta. I, per tant, jo crec que la porta el que fa és guanyar temps, perquè sap que ara venen tres partits complicats, els tres són al Camp Nou i ha d'estar Koeman a la banqueta, que molt millor que no un entrenador nou, que les coses poden anar millor o poden anar igual o poden anar pitjor, i en aquest cas si diguessin igual o pitjor la gent ja s'hi fixaria més amb la directiva. I per tant, com dius tu, Xavi, per mi és temporal, per mi no és una continuïtat fins a la fi de temporada, sinó és una continuïtat pels pròxims tres partits.
Sònia, ràpid, sisplau.
Continuem amb la provisionalitat i no resolem res, i si el problema són els tres pròxims partits, doncs molt d'acord amb el que deia el Torquemada, és que ens estem equivocant. Si és que aquesta temporada ja està perduda. És que aquest no... I me'n sembla bé que no s'hi vulguin hipotecar a triar un entrenador ara que no els convenç i que ja al juny no puguin canviar. Però aleshores el que hauries d'haver fet al setembre és dir Koeman, passi el que passi, fins a final d'any. I ara l'han ratificat i continuen sense ratificar-lo fins que acabi la temporada. Que és el que jo crec que si no et convenç cap relleu és el que hauries de fer.
Ferran Martínez.
Jo veig molt tacticisme, molta política.
Clar.
I en la línia del que diu l'Oriol, mantenir el paraigües perquè tens tres partits a més a l'estadi que són importantíssims, sobretot el de Champions, i acabes aquest turmalet amb el clàssic. A mi em genera un punt de risc aquesta decisió també, perquè la passivitat que pot percebre el seguidor culer pot ser que, segons com vagin els partits i els resultats, els mocadors evidentment aniran també cap a la banqueta, però també es poden girar cap a la llotja. No sé fins quan serà permeable el paraigües. Clar, aquest
aquesta és la pitjor conclusió, aquesta, no? Que la pitjor conclusió és que som a l'inici del mandat i ja estem en el curtterminisme de salvar la nostra pell, no de projectar i construir alguna cosa pel benefici del Barça, sinó de com sobrevivim. I després, jo crec que no està condicionada als resultats, està condicionada, com diu el Ferran, a la paciència del soci. No als resultats, perquè hi ha hagut mals resultats, i el soci ja sap de què va això ara, i està tenint una paciència infinita. Quan s'esgoti la paciència, s'actuarà. I la paciència, al Camp Nou s'esgota abans que de l'ús o al Metropolitano, on la gent el veu des de casa.
Molt ràpid, la decisió pot semblar molt conservadora, però jo crec que en el fons també té molt risc. Té molt risc perquè la gent del carrer volia Koeman fora, avaladors volien a Koeman fora, executius volien a Koeman fora, i capitans, pel que diu el Xavi, sembla que també.
Potser té a veure més amb protegir el projecte a mig llarg termini que no pas en el viure bé en aquests dies. Àlex Almas, només un dubte, tu veus a Koeman acabar la temporada?
Jo ho veig molt difícil, diria que no. Si hagués d'apostar, apostaria pel no.
Bernat, tu?
Jo també ho veig molt difícil, ho veig... no.
Crec que seria una opinió força generalitzada. Ho hem de deixar aquí perquè ha guanyat Marc Márquez a Austin, a Texas. Ha marcat Boca 2-1, ha acabat el partit. Boca ha marcat a l'última jugada. Ha guanyat River 2-1 a Boca, al superclàssic argentí en públic. Us he d'agrair molt la vostra companyia aquí aquesta nit al Club de la Mitjanit, l'Oriol Domènech, la Sonia Gelmà, el Ferran Martínez, el Ricard Torquemada, l'Àlex Almas i el Bernat Xulé. Gràcies a tots.
Adéu.
Marxem un moment, rematem el club amb motos perquè ha guanyat Marc Márquez dels Estats Units.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP. Durant el cap de setmana, al web i a l'app de Catalunya Ràdio hi trobaràs la prèvia de la cursa, l'anàlisi i les reflexions de Damià Aguilar. I els diumenges, en directe, la cursa de MotoGP. Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
Damià, hem d'anar tan ràpid com el Marc Márquez, que avui ha guanyat a les Amèriques, a Austin. Estàs content, suposo?
Com tu, no?
Sí.
Doncs, home, veure que no ha perdut ni un gram del que fa ser un supercampió, doncs és sempre agradable. Com diu Peco Bañalla, Marc Márquez és intocable, s'ha posat primer en el primer revolt i ningú li ha tret aquesta...
Ha guanyat com guanyava abans, no?
Sí, sí, d'aquella manera. Ha demostrat que aquella caiguda del 2019, doncs que va ser una anècdota. I Adazón diu que li ha dit que la victòria l'ha buscada.
La d'Alemanya fue más inesperada, más como un regalo. Esta ha sido más buscada. Desde el viernes aquí quería, bueno, ya lo dije, no me escondo, quería estar en el podio mínimo, me puse la presión, sí que sabía que la victoria a veces, por mucho que quieras, no salen las cosas, pero bueno, no empezamos muy bien el viernes, luego el sábado un poco de dudas, pero buscamos otra vez el camino y nada, creo que esta victoria, poco a poco, bueno, van saliendo los resultados.
Segona victòria de Marc Márquez en aquesta temporada, en aquest Mundial. Segona victòria des de la lesió. Quants grans premis falten per acabar la temporada, Dani?
Queden tres. Ell diu que espera fer dues bones curses, perquè la pròxima és a Misano, un circuit on patirà bastant i on tothom està molt avesat, perquè s'hi ha corregut una vegada i s'hi han fet dos dies de test, i ell diu que patirà bastant. Però vaja, la seva Honda és l'única que rutlla, com la Yamaha de Quartararo és l'única que rutlla, i a més Quartararo i Peco Bañalla són els dos únics que tenen opcions matemàtiques de ser campions. La diferència entre el francès i l'italià és de 52 punts, en queden 75 en joc. La veritat és que la carambola és difícil, però el francès ja tindrà opcions matemàtiques d'esdevenir campió d'aquí a 3 setmanes a Misano Adriàtic.
Misano, València i Portugal, per acabar.
Sí,
Misano, València i Portugal. A veure, preguntes ràpides, respostes encara més ràpides. En aquestes tres curses, en aquests tres grans premis, apostes per quantes victòries de Marc Márquez?
Una.
Quartararo, el Mundial no el té matemàtic, però el té virtual.
Sí, el té.
El té, o sigui, guanyarà. Bañalla ja no l'enganxarà.
Jo crec que no.
Guanyarà la pròxima cursa a Misano o és massa ràpid? Has dit que
podria.
I escolta'm, Moto3, Pedro Acosta, el murcià, que pot convertir-se en el campió del món més jove de la història en el pròxim gran premi.
Només si aconsegueix el títol a Misano. Si l'aconsegueix a Portimau ja no serà el més jove de la història.
Oh, quina ràbia.
Avui ha sortit il·lès d'un accident que podria haver estat fatal per ell, per Jeremy Alcoba i per Andrea Minyo. El qui ha provocat l'accident, Denis Onju, ara mateix està sent criminalitzat, segur, per tots els pilots del Mundial, sobretot els de MotoGP i per tot el món del motociclisme. Esperem que no passi d'aquí, però ha rebut una sanció exemplar, dues curses a casa, però estem venint de la tercera mort de la temporada i tothom coincideix que és la sanció que li toca.
Gràcies, Damià.
Adéu.
Moment, ara sí, de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de la gent que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales al control de l'Estudi 3, avui a l'Estudi 3, el Roger Bosà i l'Isaac Vilalta a la redacció amb el Sergi Camps, i el record especial d'avui és per a un fanàtic de la ràdio, un fanàtic d'aquesta ràdio i d'altres, un apassionat de la ràdio, de l'esport, del futbol i del Barça, i un apassionat del seu ofici, que és l'hostaleria. Conec poques persones que sentin tant la seva professió i en pocs llocs ens tracten tan bé com ho fan el Pescadito Frito, el Jesús i l'Òscar. Una abraçada per tots dos. Us deixem amb el butlletí de les 12 de Catalunya Ràdio i l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i bona setmana.